and bounce around. Last night a DJ saved my life from the broken heart. One time now. Last night a DJ saved my life. Yeah, we'll be going now. Come touch me, girl. Yeah, yeah.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Que a Barcelona cessi completament l'activitat d'ús turístic en pisos residencials. I que, per tant, amb data novembre del 28, aquests 10.000 pisos passin al mercat o de lloguer o de venda, o que siguin habitats de forma regular pels veïns i les veïnes de la nostra ciutat.
Escoltàveu l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunciant que d'aquí 4 anys no hi haurà pisos turístics a la capital catalana. Aquest és un dels objectius del nou Pla Viure que ha presentat l'Ajuntament per donar una resposta a l'increment desbocat de preus i que preveu convertir els 10.000 allotjaments turístics que hi ha actualment en residencials. A banda, el consistori suavitzarà el decret aprovat per Ada Colau i que obliga a reservar un 30% del sòl de les noves promocions a fer habitatge social i permetrà que aquest es pugui acumular en edificis concrets. És divendres 21 de juny de 2024, ja és estiu i tenim més titulars. Arrenca l'operació sortida de Sant Joan, Sònia Kerr.
Tres dies de festa que mobilitzaran més de 460.000 vehicles i que es preveuen molt complicats ja que coincidiran amb la Revetlla i el Gran Premi de Fórmula 1. Com és habitual, l'autopista Pesat serà la via amb més trànsit.
Nou moviment per evitar l'amnistia a Carles Puigdemont.
El jutge de Barcelona, Joaquim Aguirre, ha obert una nova peça separada de l'anomenada trama russa, que en aquest cas per traïció, que no està inclòs en l'amnistia i malversació de fons públics. Aguirre investiga Artur Mas, El Sartadi i Gonzalo Boye i demana fer el mateix amb Carles Puigdemont.
Per contra, l'advocacia de l'Estat com la Fiscalia demana al Suprem aplicar l'amnistia als líders independentistes.
I aixecar les ordres de detenció que hi ha vigents. Per la seva banda, Òmnium reclama deixar fora de l'amnistia als policies de l'1 d'octubre.
El govern espanyol suprimirà l'IVA de l'oli d'oliva.
Una mesura que entrarà en vigor aquest 1 de juliol i es mantindrà fins al desembre, segons ha informat fonts del Ministeri d'Hisenda.
S'aprovarà dimarts vinent, acaba el curs escolar a Catalunya.
Un exercici marcat pels mals resultats de l'informe PISA que han obligat a repensar què fer per a pujar al nivell educatiu. En declaracions a la xarxa, les associacions federades de famílies d'alumnes en fan un balanç negatiu.
Investiguen la mort d'una persona a Calella de Mar.
La víctima ha estat apunyalada durant una baralla en un local d'oci. Els Mossos ja han detingut el presumpte autor. Mentrestant, al Carràs, la policia catalana ha detingut una dona per la molt violenta d'un home.
I en cultura, Mònica Batet ha guanyat el Premi Creixell de novel·la.
El més antic de Catalunya i que entrega a l'Ateneu Barcelonès. Ho ha fet amb l'obra Una història és una pedra llançada al mar.
En esports, Roger Sánchez, la selecció espanyola accedeix als vuitens de final de l'Eurocopa masculina de futbol.
Després del triomf contra Itàlia 1-0, la selecció passa a la següent ronda amb la primera plaça del grup B assegurada, quan encara queda una jornada de la lligueta dilluns davant Albània.
Previsió del temps per avui i per aquest cap de setmana de 3 dies de festa per molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, ha arribat l'estiu i ho ha fet amb una renovació ambiental, per tant, un cel molt més blau i més transparent. S'acaba ja el polsim en suspensió. Pel que fa a la propera tarda, doncs, de pluges poques, en tindrem algunes cap a Girona, algun xàfec, bàsicament, sobretot a l'interior de la demarcació, al igual que la resta del Pirineu i Prepirineu. Pel que fa a les temperatures, pugen una mica, sobretot a la Costa Daurada, amb vent de mestral en alguns moments. Cap de setmana que portarà un dissabte de pocs núvols al matí, alguns cap a la Catalunya Central o Barcelona, i la tarda de dissabte sí que el temps estarà una mica més carregat, amb ruixats a Girona. La nit de dissabte a diumenge, a la costa barcelonina i al prelitoral. I el diumenge despertarem amb alguns núvols a Barcelona, menys calor, i el diumenge al vespre, per tant, durant la revetlla, s'espera algun xàfec entre les comarques de la costa barcelonina i la Costa Daurada, amb una temperatura que, ja diem, no acabarà de pujar gaire al llarg del diumenge. Ho seguirem a la xarxa.
N'estarem pendents, us explicarem el control de so Ivan López. Passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'aquest divendres, l'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de tancar tots els pisos turístics, uns 10.000 que hi ha a la ciutat en 4 anys. Tot plegat perquè l'ampliació de l'oferta repercuteixi en una rebaixa dels preus, un Collboni que també ha revelat canvis en la reserva del 30% d'habitatge protegit per a noves promocions. Carina Vallvé, bon dia.
Bon dia. El govern municipal s'acull al decret de la Generalitat pel qual, a partir de novembre del 2028, els pisos turístics perden la vigència de les seves llicències i són els ajuntaments qui tenen la potestat per renovar-los. Però l'alcalde de Barcelona defensa que el consistori no redactarà cap normativa que permeti convalidar aquestes llicències. Per tant, a partir de novembre de 2028, els 10.000 pisos turístics actuals deixaran de ser-ho de forma automàtica. Aquesta mesura s'inclou dins d'un nou pla municipal, el Pla Viure, que també suavitza l'actual reserva del 30% d'habitatge protegit per a noves promocions i que permetrà que aquest percentatge es pugui traslladar a altres solars del mateix barri i fins i tot acumular-los en un sol edifici. I és que, segons el govern municipal, per culpa d'aquesta mesura, la construcció d'habitatge lliure ha caigut de les 1.100 unitats per any a les 60. Dues mesures amb les quals el govern socialista vol ampliar l'oferta actual d'habitatges per frenar els estralls que provoca l'increment de preus a la capital catalana. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni.
Tant el públic com el lliure és habitatge per públics diferents, però al final és oferta, que és el que realment necessitem perquè la gent no hagi de marxar de la ciutat i perquè els preus, diguem-ne, com a mínim, o no pugin tant o comencin a baixar. I això vol dir més oferta, més oferta i més oferta.
I és que en els darrers 10 anys a Barcelona ha crescut el preu del lloguer un 70% i gairebé un 40% el preu de venda. El govern de Collboni projecta que es puguin construir 70.000 nous pisos a la ciutat, 30.000 dels quals protegits.
Doncs de Barcelona, que suprimirà tots els pisos turístics, a Girona, que ha anunciat que prohibirà que els ciclistes pedalin pels carrers de la Força i l'Argenteria, Bonaventura, Carreres Peralta, tres dels punts del barri vell més concorreguts, sobretot per la presència de grups de turistes.
L'Ajuntament de moment repartirà tríptic sobre la normativa de circulació i farà una campanya informativa abans d'imposar multes.
Més detalls, Pau Villafanya, Girona FM.
Una campanya que començarà amb un tríptic de guia pels cicloturistes, el reforç de la senyalització per evitar que els ciclistes vagin en direcció prohibida, fet que han detectat que es produeix sovint, i prohibirà circular en bicicleta en alguns punts de la ciutat on les persones hauran de baixar del vehicle. Lluc Salellas, alcalde de Girona, explica l'objectiu de la proposta.
Em refereixo que volem una ciutat on els vianants caminin amb més seguretat, una ciutat on la gent també es pugui desplaçar en bicicleta, però al final el que volem sobretot és un espai on tothom se senti segur i pugui viure de forma tranquil·la. I aquestes propostes van en aquest sentit.
Per altra banda, l'Ajuntament també ha anunciat que posarà en marxa un estudi per conèixer els usos de la bicicleta a la ciutat i que estan estudiant la creació d'àrees de reunió per cicloturistes.
I encara parlant d'habitatge, però en aquest cas per respondre a les necessitats de la gent gran dependent i altres col·lectius vulnerables.
Això és el que demana el govern en funcions en un informe preliminar.
Els departaments de Territori i Drets Socials han presentat el full de ruta per a la construcció de 40.000 places noves residencials fins al 2040. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia. I el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha vinculat la construcció d'aquestes places a un nou model de finançament per a Catalunya. En el marc de les negociacions per formar també nou govern, Campuzano ha tancat files entorn la proposta del finançament singular que defensa Esquerra Republicana.
En el debat obert aquests dies en el nou escenari després de les eleccions, que és el debat sobre el finançament de Catalunya. És molt evident que serà impossible que el govern de la Generalitat pugui afrontar el repte demogràfic que se'ns plantegem pels propers anys sense una modificació substancial de l'actual model de finançament amb la desaparició del dèficit fiscal o la reducció substancial del dèficit fiscal que pateix aquest país.
El conseller Campuzano ha informat a més que ha arrencat del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 el compromís de crear un grup de treball per definir un nou model de finançament de la dependència.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
7 minuts i un quart de 3, molt pendents. Estem també, evidentment, aquest divendres dels més de 460.000 vehicles que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 3 d'aquesta tarda i fins demà a la mateixa hora, en un cap de setmana molt complicat pel que fa al volum de trànsit.
3 dies de festa que coincideixen amb el Gran Premi de Fórmula 1 i la Revetlla de Sant Joan.
Interior ha activat un dispositiu de seguretat arreu de Catalunya amb més de 1.100 controls. Helena Puigdueta, bon dia.
Bon dia. L'AP7 i en sentit nord especialment és la via que més preocupa el Servei Català de Trànsit en aquesta operació sortida. D'aquí que s'hi concentrin els dispositius més importants a partir de les 3 d'aquesta tarda i fins a la mateixa hora de demà dissabte. S'habiliten carrils addicionals tant en sentit sud, de Martorell al Vendrell, com en sentit Girona, entre Montornès i Sils, on, per la coincidència amb el Gran Premi de Montmeló, hi haurà encara més volum de trànsit. Són declaracions de Ramon Lamiel a la xarxa.
Pensem que aquests 460.000 vehicles de sortida se'ns concentraran molt, especialment el dissabte al dematí, de les 9 a la 1, on podem tenir cada hora més de 6.000 vehicles sortint. Si hi posem aquest carril, aconseguirem baixar a 5.200 vehicles en el tronc per hora i això ja dona una fluïdesa que pugui anar tirant.
Uns carrils addicionals on no es podrà circular a més de 100 km hora. S'incrementen, per tant, els controls de velocitat que aquesta vegada comptarà amb l'ajut excepcional d'un helicòpter dotat de radar.
És molt important que no hi hagi accidents, primer, per la seguretat de les persones, i segon, perquè l'accident és el que provoca la congestió. Això ja ho tenim més que constatat. Per tant, mesures de control de velocitat. Tindrem helicòpter volant, helicòpter amb cinemòmetre, per tant, amb radar, que controlarà que es baixi aquesta velocitat pel tronc.
Ramon Lamiel demana extremar la precaució al volant, però sobretot recomana informar-se de la situació del trànsit abans de sortir per buscar vies alternatives o per adelantar o posposar la marxa.
A Rebella Sant Joan serveix tradicionalment per donar el tret de sortida de la campanya turística d'estiu. Al Ripollès, el sector hoteler preveu una ocupació alta aquests dies i els mesos posteriors, mentre que les cases de turisme rural asseguren que serà un estiu fluix. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
Es presenta un estiu amb ocupació desigual als hotels i cases rurals del Ripollès. La Revetlla de Sant Joan mou molta gent fora dels seus territoris i la nostra comarca acull persones que volen gaudir de la natura i allunyar-se de la pirotècnia i el soroll. Tot i això, des de Turisme Rural de Girona asseguren que l'ocupació se situa pel voltant del 80%, quan en anys anteriors estava plena des de força setmanes abans.
Jo crec que hi ha una recessió en general i la gent intenta o intenta estalviar, no sé, poder preparar les vacances, però bueno, cada any a aquesta època ja a l'entrada de l'estiu la gent bé llogava.
La sensació general és que l'ocupació no és tan elevada com anys enrere i la gent s'ho pensa dues vegades abans de marxar de casa per celebrar festes o passar uns dies. Tot i això, queda palès que molts turistes catalans, nacionals i internacionals continuen escollint el Ripollès per descansar i gaudir de la natura.
I a la Costa Brava, la policia local de Castellplatja d'Aro i Segaró, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, ja fa setmanes que està preparant el dispositiu especial de Sant Joan.
Com l'any passat, s'ha tornat a publicar un ban d'alcaldia, però enguany, com a novetat, aquest s'amplia i té recomanacions i prohibicions.
Televisió de la Costa Brava, Laia Campos.
Algunes de les novetats que apareixen en el ban és que no es podrà utilitzar pirotècnia si s'està més a prop de 200 metres de les residències de gent gran, tampoc en espais on hi hagi animals, ni a la zona del Parc dels Estanys de Platja d'Aro. I una altra novetat que és de les més destacades, és que del dia 23 fins al 28, a partir de les 11 de la nit, estarà prohibit fer ús de la pirotècnia. Només ho permetran les nits del 23 i del 28 de juny. Ens ho ha explicat el cap de la policia local de Castellplatja d'Aro i Segaró, David Puertas.
Com a fet excepcional, aquest any s'amplia aquest ban, no? I segons quines prohibicions, no? Per exemple, els dies 23 i 28 a la nit sí que estarà permès a l'ús de la pirotècnia, però del 23 fins al 28, a les 11 de la nit, no pot haver pirotècnia al municipi.
Més enllà de la pirotècnia, també augmentaran els controls d'alcoholèmia. Aquests es realitzaran especialment entre les 4 de la nit i les 8 del matí, que és el moment més crític per la seguretat viària. Els controls es faran de manera aleatòria durant aquestes hores en diferents punts del municipi.
Per cert, que un menor de 14 anys es troba en estat molt greu i pronòstic reservat després de patir ferides en una mà i també al tòrax i la cara arran de l'explosió d'un petard que manipulava a Figueres.
Els fets van passar pels vols de mitjanit al barri de Sant Joan de la capital de l'Alt Empordà. El noi va ser atès en un primer moment a l'Hospital Comarcal, però se'l va acabar traslladant al Trueta per la gravetat de les lesions, on es troba, de fet, ingressat des de l'incident.
2:15 i també les pastisseries es vesteixen de gala per preparar una de les festivitats més celebrades a casa nostra.
La coca no pot faltar per gaudir d'una bona revetlla i també hi ha llars on se'n gaudeix fins i tot durant els dies previs.
Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
La coca de Sant Joan acostuma a ser un dolç clàssic. En general, accepta poques novetats. Amb tot, hi ha pastissers que s'atreveixen a introduir alguns canvis. Això sí, no gaire allunyats dels sabors tradicionals. I és que la majoria de la gent s'inclina, com sempre, pel brioix farcit de nata o de crema. I es repeteix l'etern debat de la fruita confitada. Les coques de llardons continuen també entre les més venudes.
Les coques de Sant Joan sí que és veritat que són molt clàssiques, pinyó, mella, fruita, la de llardons amb pasta de full, la de fruita i pinyons, la de pinyó sol amb brioix i aquí Terrassa sobretot farcides.
A la pastisseria Núria aquest any la novetat és una coca d'autor de brioix amb xocolata Vintobar amb daus de taronja confitada. Aquesta revetlla cau en un cap de setmana llarg. El gran dubte és si la gent marxa i com pot repercutir això en les vendes. Amb tot, les previsions són optimistes.
La xarxa de comunicació local.
Aquest estiu vibra amb la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta
Diana Krall,
Passenger,
The Tyers,
Andrés Calamaro
i molts artistes més. Cap Roig Festival, l'has de viure. Del 12 de juliol al 16 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
Presentem la nova 649. De fet, és la 649 de sempre, però millor que mai. Sí, sí, heu sentit bé. Millor que mai. Preneu nota. Dilluns per un euro pots guanyar un milió. Dimarts per un euro, un milió. Dimecres per un euro, un milió. I així fins dissabte. Voleu millors notícies? Ara guanyar un milió és tres vegades més fàcil. Això és la nova 649. La millor, perdó, milió loteria. I recorda que amb la 649 toca que toca Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Notícies en xarxa.
Us ho destacàvem en titulars, en punt un quart de tres. El nou moviment per evitar l'amnistia a Puigdemont per part del jutge Aguirre, que ha obert una nova peça per alta traïció contra ell, Artur Mas i Gonzalo Bolle, entre d'altres, i demana investigar també Dalmases i el periodista Carles Porta.
La traïció queda fora de l'amnistia, els implica així en l'anomenada trama russa del procés, malgrat l'Audiència de Barcelona li va ordenar tancar-la o enviar-la ja a judici.
Per contra, l'Advocacia General de l'Estat, com la Fiscalia, demana que s'apliqui l'amnistia als líders independentistes i aixecar les ordres d'atenció.
En un escrit dirigit al Tribunal Suprem, l'advocacia considera que es pot amnistiar tots els líders del procés i també pels delictes de malversació perquè l'organització de la consulta no afectava els interessos de la Unió.
I a tot això, Òmnium, Irídia i l'Assemblea Nacional Catalana han demanat al jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona que no s'apliqui l'amnistia als 46 policies nacionals que van agredir votants durant el referèndum de l'1 d'octubre.
Consideren que les lesions poden ser tractes degradants que el Tribunal de Drets Humans impedeix amnistiar, però la Fiscalia sí que ho vol perquè diu que com a molt suposarien delictes de lesions, lesions lleus o maltractament d'obra lleu.
I al Parlament, avui ho hem sabut, la CUP i Aliança Catalana compartiran un grup mixt.
Els dos partits ideològicament oposats hauran de compartir espai, temps d'intervencions i capacitat per presentar iniciatives legislatives. Però com que la CUP té 4 diputats, podrà formar subgrup parlamentari i, en canvi, Aliança Catalana, amb 2 diputats, no ho podrà fer.
I el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta en el lliurament del Premi Guillem Agulló i Salvador, que per primera vegada entrega la Generalitat. El president en funcions assegura que Catalunya farà un pas endavant cada vegada que la dreta i l'extrema dreta facin passos enrere envers la cultura catalana, l'odi i el feixisme. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. La Generalitat Valenciana, governada pel Partit Popular i Vox, va suspendre l'atorgament del Premi Guillem Agulló el març passat i el govern català es va oferir a la família del jove assassinat per feixistes l'any 93 de custodiar el premi fins que es tornés a fer a València. I avui ha estat la primera edició. El president en funcions, Pere Aragonès, s'ha dirigit als nostàlgics de sempre dit i al franquisme sociològic.
No tinc cap mena de dubte que la millor notícia que podríem tenir avui és que el Premi Guillem Agulló i Salvador es lliurés de nou des de les institucions del País Valencià amb tota la dignitat que es mereix. Però mentrestant, ens omple d'orgull acollir el seu exili institucional. Mentre PP i Vox governin el País Valencià i a les Illes, Catalunya hi serà amb tota la fraternitat, amb tota la complicitat, amb tota la solidaritat, amb tota l'estima. Aquest és el nostre compromís, el compromís amb la memòria de Guillem Agulló i Salvador.
El guardó reconeix la lluita contra el racisme, la xenofòbia i els discursos d'odi i l'ha guanyat la xarxa d'estructures populars i comunitàries de Manresa. Els pares de Guillem Agulló Salvador han presenciat l'acte emocionats.
En clau econòmica, el govern espanyol rebaixarà l'IVA de l'oli d'oliva al 0%.
La mesura acordada amb Junts al desembre de l'any passat entrarà en vigor aquest 1 de juliol i es mantindrà fins al desembre, segons han informat fonts del Ministeri d'Hisenda. Luis Planas és el ministre d'Agricultura.
Queremos ser coherentes con nuestra política de apoyo al conjunto de los ciudadanos
a su capacidad de consumo, a las familias y también, evidentemente, a un producto que es de primera necesidad y también de una salud evidente como es el aceite de oliva. Por tanto, puedo confirmar que el próximo martes, en la medida que aprobará el Consejo de Ministros, pasará esta rebaja del aceite de oliva al 0%.
El ministre ho ha confirmat durant la presentació de l'informe del consum alimentari a Espanya. Catalunya és la tercera autonomia amb més consum i despesa. Al conjunt d'Espanya el consum es manté, però és encara inferior a l'abans de la pandèmia i el que més es menja és amanida verda, pizza, amanida de tomàquet i pit de pollastre per aquest ordre.
I és, sens dubte, una de les imatges de la jornada, l'últim dia de classe, les escoles d'arreu de Catalunya coincidint amb el primer dia d'estiu. Ens hem acostat a l'escola Santa Anna de Mataró per veure com han viscut aquest matí alumnes i mestres. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
D'ara en endavant, 11 setmanes de vacances pels nens d'infantil, primària i secundària. Unes setmanes on la rutina diària que els ha acompanyat des del setembre passat dona pas a unes altres obligacions, això sí, alguns d'ells sense deixar de pensar en el que vindrà després del descans. La Mariona acaba avui sisè a l'Escola Pia Santa Anna de Mataró.
Pues aniré segurament al casal i faré pues, diferents exercicis per poder anar a l'ESO preparada i pues, disfrutaré.
La tornada serà el 9 de setembre, de nou, amb avançament del calendari escolar. Fins aleshores, però, encara queden moltes coses a fer. Toni Aguilar és director de l'Escola Pia Santa Anna.
Jo crec que tenim una imatge de l'educació una mica del segle XIX, no? Abans hi havia un mestre, una aula, ell treballava pràcticament sol i això ha canviat moltíssim. Nosaltres treballem molt en equip, els mestres s'han de trobar, han de fer una valoració de com ha anat el curs anterior, hem de projectar com anirà el proper, necessitem temps per organitzar-nos, no? No és només canviar quatre coses d'una aula a una altra, sinó que requereix molta preparació.
Al migdia, les cares d'alegria encara han estat més notòries que les de primera hora. L'alegria d'uns es converteix ara en maldecaps pels pares i mares que buscaran alternatives per compaginar les vacances dels seus fills amb la vida laboral.
I dos apunts de successos. Abans de la cultura, els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort d'una persona que ha estat apunyalada durant una baralla aquesta matinada en un local d'oci a Calella.
La víctima és un jove de nacionalitat anglesa de 31 anys i una altra persona també ha resultat ferida.
I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona presumptament relacionada amb la mort violenta d'un home de 41 anys a Alcarràs. I en cultura, Mònica Batet ha guanyat el Premi Creixell de novel·la, el més sentit de Catalunya, que entrega l'Ateneu Barcelonès. Ha estat amb l'obra Una història és una pedra llançada al mar. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Una història és una pedra llançada al riu, publicada per Angle Editorial, ens trasllada a un país desconegut però reconeixible amb uns personatges sense nom però que ens resulten familiars. Ens explica com l'art de la narració, ja sigui a través de contes o de cançons, ens apropa a la manera de ser d'una societat. Una novel·la que, segons ha explicat la seva autora, Mònica Batet, parla del poder autoritari i del poder popular, però també de la força de la transmissió oral.
El fet que jo t'explico una història i tu li expliques a una altra, no? I aquesta història és aquesta pedra que creen aquestes ones, oi? I aquesta història, d'alguna manera, cada vegada que l'expliques a algú, rep una certa manipulació.
El Premi Creixells reconeix la millor novel·la publicada en català l'any anterior i en les seves 53 edicions l'han guanyat escriptors com Pere Ginferrer, Pere Caldés o Carme Riera. El guardó s'entrega aquesta tarda en un acte al Jardí de l'Ateneu Barcelonès.
I parlem ara dels Premis Alícia, que aquesta passada nit ha entregat l'Acadèmia Catalana de la Música. Han premiat la compositora Raquel García Tomás per l'òpera Alexina B, Sílvia Pérez Cruz per la producció de Disto de la Vida i Marco Mezquida, l'escolteu de fons, per la seva projecció internacional.
En la categoria d'interpretació s'ha reconegut el Quartet Gerard i també s'ha premiat el directe de la companyia elèctrica d'Arma al seu concert dels 50 anys. La pianista Leonora Milà ha rebut el premi a la trajectòria.
I arribarem als esports amb Andrés Calamaro. Flaca, no 7 minuts i 2 quarts de 3, Andrés Calamaro, que actuarà aquest vespre al Poble Espanyol, una actuació que forma part del Festival de Guitarra de Barcelona. Temps pels esports. I amb els esports, el nostre company, en Roger Sánchez. Roger, bon dia.
Bon dia. El Barça ha fet oficial fa tot just uns minuts l'arribada de Pere Romeu com a nou entrenador del primer equip femení. Romeu, fins ara integrat al cos tècnic de Jonathan Giraldez, serà el successor de l'entrenador gallec que ha marxat a la Lliga Nord-Americana. Romeu es veu preparat per a un repte que li arriba en un bon moment.
Estic molt il·lusionat, crec que tinc un repte endavant molt, molt ambiciós. M'agradaria gaudir-ho al màxim. Porto 3 temporades ja dintre de l'equip, per tant, soc coneixedor, soc un home de la casa, conec el dia a dia de l'equip, per tant, 100% preparat i amb ganes d'afrontar-ho.
Pere Romeu signa contracte per a les properes 2 temporades. Encara en futbol, la selecció espanyola ja és als 8ens de final de l'Eurocopa masculina de futbol, als quals accedirà com a primera classificada del grup B. El combinat estatal superava Itàlia aquest dijous 1-0 i ha sumat 6 punts de 6 possibles fins ara. El seleccionador Luis de la Fuente donava un pes extra al triomf davant la vigent campiona d'Europa.
En todos los apartados futbolísticos hemos sido superiores, pero sobre todo lo digo por poner en valor lo difícil que es enfrentarse a una selección como la italiana, una grandísima selección, que hoy se ha visto minimizada, pero por las virtudes y el juego y el acierto de otra gran selección que es la española.
La jornada d'ahir deixava empats a l'Eslovènia, Croàcia i el Dinamarca, Anglaterra, en un grup C que queda molt obert. Avui es disputen 3 partits. A les 3 arrencarà l'Eslovàquia, Ucraïna, i el dia es completarà amb la segona jornada del grup D. A les 6, Polònia, Àustria, i a les 9, la cita destacada del dia, el duel entre els Països Baixos i França. El cap de setmana de futbol serà decisiu per a 4 equips de casa nostra. Diumenge l'Espanyol rep l'Oviedo en el duel decisiu per tornar a primera. Als blanquiblaus els caldrà guanyar. Per pujar a segona divisió, Nàstic i Barça Atlètic també necessiten guanyar en els partits decisius del play-off. Els tarragonins reben demà el Màlaga a 9:15 en un nou estadi en què ja no hi ha entrades disponibles. Àlex Mula, jugador del Nàstic, veu el vestidor preparat per al gran repte de demà.
Desde que yo llegué, pues la idea muy clara, ¿no? Es ir a por ello con todo, con la afición, que eso va a ser un plus que nos va a ayudar los 90 o los 120 minutos que se jueguen, y creo que el equipo está con muchísimas ganas y deseando que llegue.
Diumenge serà el torn del Barça Atlètic, que visita el Còrdoba i també ha de guanyar per pujar a segona. La Parlem Hockey Lliga aquest vespre a les 9, Noia i Barça disputen el tercer partit de la final. Amb 2-0 per als blaugranes, un triomf culer donaria la 34a Lliga al conjunt barceloní davant un Noia que busca forçar el quart partit. Pere Vàries, volem dir, l'entrenador del Barça, Edu Castro, només vol pensar en la cita d'avui.
Serà molt complicat, però és una final de playoff, una possibilitat d'aixecar el títol, i com diem sempre en aquest tipus de sèries, anem pensant només en el partit, en aquest partit, en el tercer partit, i en poder enllestir la feina quan abans millor.
En cas que guanyi el Noia, el quart partit seria també a Sant Sadurní diumenge al migdia. En bàsquet tenim baixes. El Barça ha anunciat la marxa de Nikola Kalinic després de 2 temporades al Palau, i la penya les marxes, les baixes de Tyler Cook, Shannon Evans i Andrew Andrews. El Barça d'handbol anuncia que torna Juan Palomino després de la sessió i serà jugador de la primera plantilla en un cap de setmana en què en futbol sala el Rubí busca tornar a la primera femenina.
Gràcies, Roger, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem en punt a 3:15 de la tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
Don't mean to be cruel. You know. Ona Malgrat.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Que Barcelona cessi completament l'activitat d'ús turístic en pisos residencials. I que, per tant, amb data novembre del 28, aquests 10.000 pisos passin al mercat o de lloguer o de venda, o que siguin habitats de forma regular pels veïns i les veïnes de la nostra ciutat.
Escoltàveu l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunciant que d'aquí 4 anys no hi haurà pisos turístics a la capital catalana. Aquest és un dels objectius del nou Pla Viure que ha presentat l'Ajuntament per donar resposta a l'increment desbocat de preus i que preveu convertir els 10.000 allotjaments turístics que hi ha actualment en residencials. A banda, el consistori suavitzarà el decret aprovat per Ada Colau i que obliga a reservar un 30% del sòl de les noves promocions a fer habitatge social i permetrà que aquesta es pugui acumular en edificis concrets. És divendres 21 de juny de 2020. 24, ja és estiu, tenim més titulars, s'arrenca l'operació sortida de Sant Joan, Sònia Kerr.
Tres dies de festa que mobilitzaran més de 460.000 vehicles i que es preveuen molt complicats, ja que coincidiran amb la Revetlla i el Gran Premi de Fórmula 1. Com és habitual, l'autopista P7 serà la via amb més trànsit.
Nou moviment per evitar l'amnistia a Carles Puigdemont.
El jutge de Barcelona, Joaquim Aguirre, ha obert una nova peça separada de l'anomenada trama russa, que en aquest cas per traïció, que no està inclòs en l'amnistia i malversació de fons públics. Aguirre investiga Artur Mas, El Sartadi i Gonzalo Boye i demana fer el mateix en Puigdemont.
El govern espanyol suprimirà l'IVA de l'oli d'oliva.
Una mesura que entrarà en vigor aquest 1 de juliol i que es mantindrà fins al desembre, segons han informat fonts del Ministeri d'Hisenda.
Acaba el curs escolar a Catalunya.
Un exercici marcat pels mals resultats de l'informe PISA, que han obligat a repensar què fer per pujar al nivell educatiu. En declaracions a la xarxa, les associacions federades de famílies d'alumnes han fet un balanç negatiu.
Investiguen la mort d'una persona a Calella de Mar.
La víctima ha estat apunyalada durant una batalla en un local d'oci. Els Mossos ja han detingut el presumpte autor. Mentrestant, al carrer la policia catalana ha detingut una dona per la mort violenta d'un home.
I en cultura, Mònica Batet ha guanyat el Premi Creixell de novel·la.
El més antic de Catalunya i que entrega l'Ateneu Barcelonès. Ho ha fet amb l'obra Una història és una pedra llançada al mar.
Esports, Roger Sánchez, Pere Romeu, ho hem sabut fa uns minuts, és el nou entrenador del Barça femení de futbol.
Romeu, fins ara integrat al cos tècnic de Jonathan Giraldez, serà el successor de l'entrenador gallec, que ha marxat a la Lliga Nord-Americana. Pere Romeu signa contracte per a les properes dues temporades.
Previsió del temps per avui i per aquests tres dies de festa per a molts, amb Revetlla inclosa. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Ha arribat l'estiu i ho ha fet amb una renovació ambiental. Per tant, un cel molt més blau i més transparent. S'acaba ja el polsim en suspensió. Pel que fa a la propera tarda, doncs, de pluges poques, en tindrem algunes cap a Girona, algun xàfec, bàsicament, sobretot a l'interior de la demarcació, al igual que la resta del Pirineu i Prepirineu. Pel que fa a les temperatures, pugen una mica, sobretot a la Costa Daurada, amb vent de mestral en alguns moments. Cap de setmana que portarà un dissabte de pocs núvols al matí, alguns cap a la Catalunya Central o Barcelona, i la tarda de dissabte sí que el temps estarà una mica més carregat, amb ruixats a Girona. La nit de dissabte a diumenge, a la costa barcelonina i al prelitoral. I el diumenge despertarem amb alguns núvols a Barcelona, menys calor, i el diumenge al vespre, per tant, durant la revetlla, s'espera algun xàfec entre les comarques de la costa barcelonina i la costa daurada, amb una temperatura que, ja diem, no acabarà de pujar gaire al llarg del diumenge. Ho seguirem a la xarxa.
N'estarem pendents i us ho explicarem al control de So Ivan López. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'aquest divendres, l'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de tancar tots els pisos turístics, uns 10.000 que hi ha a la ciutat en 4 anys, tot plegat perquè l'ampliació de l'oferta repercuteixi en una rebaixa dels preus. L'alcalde també ha revelat canvis en la reserva del 30% d'habitatge protegit per a noves promocions. Carina Vallvé, bon dia.
Bon dia. El govern municipal s'acull al decret de la Generalitat pel qual, a partir de novembre del 2028, els pisos turístics perden la vigència de les seves llicències i són els ajuntaments qui tenen la potestat per renovar-los. convalidar-los, però l'alcalde de Barcelona defensa que el consistori no redactarà cap normativa que permeti convalidar aquestes llicències. Per tant, a partir de novembre de 2028, els 10.000 pisos turístics actuals deixaran de ser-ho de forma automàtica. Aquesta mesura s'inclou dins d'un nou pla municipal, el Pla Viure, que també suavitza l'actual reserva del 30% d'habitatge protegit per a noves promocions i que permetrà que aquest percentatge es pugui traslladar a altres solars del mateix barri i fins i tot acumular-los en un sol edifici. I és que, segons el govern municipal, per culpa d'aquesta mesura, la construcció d'habitatge lliure ha caigut de les 1.100 unitats per any a les 60. Dues mesures amb les quals el govern socialista vol ampliar l'oferta actual d'habitatges per frenar els estralls que provoca l'increment de preus a la capital catalana. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni.
Tant el públic com el lliure és habitatge per públics diferents, però al final és oferta, que és el que realment necessitem perquè la gent no hagi de marxar de la ciutat i perquè els preus, diguem-ne, com a mínim, o no pugin tant o comencin a baixar. I això vol dir més oferta i més oferta.
I és que en els darrers 10 anys a Barcelona ha crescut el preu del lloguer un 70% i gairebé un 40% el preu de venda. El govern de Collboni projecta que es puguin construir 70.000 nous pisos a la ciutat, 30.000 dels quals protegits.
Gràcies, Carina. Doncs de Barcelona, que suprimirà tots els pisos turístics, a Girona, que ha anunciat que prohibirà que els ciclistes pedalin pels carrers de la Força, l'Argenteria i Bonaventura, carreres per alta, tres dels punts del barri vell més concorreguts, sobretot per la presència de grups de turistes.
L'Ajuntament de moment repartirà tríptics sobre la normativa de circulació i farà una campanya informativa abans de començar a imposar multes.
És una crònica de Pau Villafanya des de Girona FM.
Una campanya que començarà amb un tríptic de guia pels cicloturistes, el reforç de la senyalització per evitar que els ciclistes vagin en direcció prohibida, fet que han detectat que es produeix sovint, i prohibirà circular en bicicleta en alguns punts de la ciutat on les persones hauran de baixar del vehicle. Lluc Salelles, alcalde de Girona, explica l'objectiu de la proposta.
Em refereixo que volem una ciutat on els vianants caminin amb més seguretat, una ciutat on la gent també es pugui desplaçar en bicicleta, però al final el que volem sobretot és un espai on tothom se senti segur i pugui viure de forma tranquil·la. I aquestes propostes van en aquest sentit.
Per altra banda, l'Ajuntament també ha anunciat que posarà en marxa un estudi per conèixer els usos de la bicicleta a la ciutat i que estan estudiant la creació d'àrees de reunió per cicloturistes.
Doncs encara parlant d'habitatge, però en aquest cas per respondre a les necessitats de la gent gran dependent i altres col·lectius vulnerables.
Això és el que demana, si més no, el govern en funcions en un informe preliminar.
Els departaments de Territori i Drets Socials han presentat aquest divendres el full de ruta per a la construcció, atenció, de 40.000 places noves residencials fins l'any 2040, Anna Ruiz.
I el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha vinculat la construcció d'aquestes places a un nou model de finançament per a Catalunya. En el marc de les negociacions per formar també nou govern, Campuzano ha tancat files entorn la proposta del finançament singular que defensa Esquerra Republicana.
En el debat obert aquests dies en el nou escenari, després de les eleccions, que és el debat sobre el finançament de Catalunya. És molt evident que serà impossible que el govern de la Generalitat pugui afrontar el repte demogràfic que se'ns plantegem pels propers anys sense una modificació substancial de l'actual model de finançament, amb la desaparició del dèficit fiscal o la reducció substancial del dèficit fiscal que pateix aquest país.
El conseller Campuzano ha informat a més que ha arrencat del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 el compromís de crear un grup de treball per definir un nou model de finançament de la dependència.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
7 minuts i 3 quarts de 3, molt pendents, evidentment, també estem aquest divendres, dels més de 460.000 vehicles que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 3 d'aquesta tarda, d'aquí uns minuts i fins demà a la mateixa hora, en un cap de setmana que es preveu molt complicat pel que fa al volum de trànsit.
3 dies de festa que coincideixen amb el Gran Premi de Fórmula 1 i la Revetlla de Sant Joan.
Interior ha activat un dispositiu de seguretat arreu de Catalunya amb més de 1.100 controls. Helena Puigueta, bon dia.
Bon dia. L'AP7 i en sentit nord especialment és la via que més preocupa el Servei Català de Trànsit en aquesta operació sortida. D'aquí que s'hi concentrin els dispositius més importants a partir de les 3 d'aquesta tarda i fins a la mateixa hora de demà dissabte. S'habiliten carrils addicionals tant en sentit sud, de Martorell al Vendrell, com en sentit Girona, entre Montornès i Sils, on, per la coincidència amb el Gran Premi de Montmeló, hi haurà encara més volum de trànsit. Són declaracions de Ramon Lamiel a la xarxa.
Pensem que aquests 460.000 vehicles de sortida se'ns concentraran molt
especialment el dissabte al dematí, de les 9 a la 1, on podem tenir cada hora més de 6.000 vehicles sortint. Si hi posem aquest carril, aconseguirem baixar a 5.200 vehicles en el tronc per hora i això ja dona una fluïdesa que pugui anar tirant.
Uns carrils addicionals on no es podrà circular a més de 100 km hora. S'incrementen, per tant, els controls de velocitat que aquesta vegada comptarà amb l'ajut excepcional d'un helicòpter dotat de radar.
És molt important que no hi hagi accidents, primer, per la seguretat de les persones, i segon, perquè l'accident és el que provoca la congestió. Això ja el tenim més que constatat. Per tant, mesures de control de velocitat. Tindrem helicòpter volant, helicòpter amb cinemòmetre, per tant, amb radar, que controlarà que es baixi aquesta velocitat pel tronc.
Ramon Lamiel demana extremar la precaució al volant, però sobretot recomana informar-se de la situació del trànsit abans de sortir per buscar vies alternatives o per adelantar o posposar la marxa.
Arroia Sant Joan serveix tradicionalment per donar el tret de sortida a la campanya turística d'estiu. A la Costa Brava Centre preveuen ocupacions del 90% per aquest cap de setmana de Sant Joan i auguren una bona arrencada de la temporada d'estiu.
Enguany esperen allargar aquesta temporada amb l'augment del cicloturisme.
Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
De moment calculen un 90% de reserves per aquest Sant Joan llarg, tot i que la situació meteorològica podria fer decantar la balança més visitants o anul·lacions d'última hora. Ho explica Judit Lloberol, gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre.
Afavoreix que sigui un cap de setmana llarg i, per tant, que tinguem més visitants que tenen segona residència i turistes que venen a passar aquests dies de festa. Molt pendents de la previsió del temps i que no hi hagi reserves que no s'anulin reserves a última hora.
El perfil de turistes que passaran aquests dies per la comarca són de proximitat, catalans i nacionals, i com no podria ser d'una altra manera, el turista estranger d'excel·lència, el francès. Enguany preveuen allargar la temporada amb l'entrada del cicloturisme, una nova forma de visitar el territori que atrau a molts americans que ja han reservat les vacances aquest setembre per gaudir amb la bicicleta a la Costa Brava.
I com dèiem, 3 minuts i 3 quarts de 3, aquest cap de setmana de Sant Joan coincidirà amb el Gran Premi de Fórmula 1 de Montmeló.
Des d'avui fins diumenge s'espera que passin pel traçat vallesà més de 200.000 persones. Gran part seran durant diumenge.
Vallès Visió, Albert Maspons.
Els monoplaces han començat a rodar avui pel circuit de Montmeló amb la jornada d'entrenaments lliures. Des de primera hora del matí, milers d'aficionats ja han accedit al recinte baix vallesà. Això ha provocat algunes retencions a vies com la C-17 o la P-7. El gruix d'aficionats, però, es produirà demà amb els entrenaments classificatoris i, sobretot, diumenge, amb el dia de la cursa, per la qual ja s'han exhaurit totes les entrades. Per enguany s'espera que una bona part dels visitants arribin a Montmeló amb transport públic. Escoltem a Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló.
L'any passat, el diumenge, vam tenir 18.500 cancel·lacions de bitllets a l'estació de Renfe i enguany esperem entorn de 25-26.000. Per tant, vol dir que hem incrementat entorn a un 20% els espectadors que venen en transport públic, la qual cosa és molt positiva. Primer, per la mobilitat, perquè ho fa més sostenible i més fàcil. I segon, doncs, perquè Montmeló rep més visitants i, en definitiva, això és bo pel poble, ho considerem d'aquesta manera.
Des d'ahir a la tarda, el carrer principal de Montmeló ja s'ha tallat el trànsit i s'ha fet completament peatonal. Es tracten d'uns dies molt importants per la restauració i els comerços del poble. A més, l'edició d'enguany del Gran Premi de Fórmula 1 presenta novetats, com el nou edifici exclusiu batejat com a Rooftop, o bé l'exhibició de monoplaces que es va fer dimecres a Barcelona.
La xarxa de comunicació local.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Notícies en xarxa.
Us ho destacàvem en titulars, el nou moviment per evitar l'amnistia a Carles Puigdemont per part del jutge Aguirre, que ha obert una nova peça per alta traïció contra ell, Artur Mas i Gonzalo Boye, entre d'altres, i demana investigar també el diputat Dalmases i el periodista Carles Porta.
La traïció queda fora de l'amnistia. Els implica així en la trama russa, malgrat l'Audiència de Barcelona va ordenar tancar-la i enviar-la ja a judici.
Per contra, l'Advocacia General de l'Estat, com la Fiscalia, demana que s'apliqui l'amnistia als líders independentistes i aixecar les ordres de detenció.
En un escrit dirigit al Tribunal Suprem, l'Advocacia considera que es pot amnistar tots els líders del procés i també pels delictes de malversació perquè l'organització de la consulta no afectava els interessos de la Unió.
I en clau econòmica, és una de les notícies també d'aquest divendres, el govern espanyol que ha anunciat que rebaixarà l'IVA de l'oli d'oliva al 0%.
La mesura acordada amb Junts al desembre entrarà en vigor aquest 1 de juliol i es mantindrà fins al desembre, segons han informat fonts del Ministeri d'Hisenda. Luis Planas és el ministre d'Agricultura.
Queremos ser coherentes con nuestra política de apoyo al conjunto de los ciudadanos, a su capacidad de consumo, a las familias y también, evidentemente, a un producto que es de primera necesidad y también de una salud evidente como es el aceite de oliva. Por tanto, puedo confirmar que el próximo martes, en la medida que aprobará el Consejo de Ministros, pasará esta rebaja del aceite de oliva al 0%.
El ministre ho ha confirmat durant la presentació de l'informe del consum alimentari a Espanya, que diu que Catalunya és la tercera coautonomia amb més consum i despesa. Al conjunt d'Espanya el consum es manté, però és encara inferior que abans de la pandèmia, i el que més es menja, diuen, és amanida verda, pizza, amanida de tomàquet i pit de pollastre, per aquest ordre.
3:15 és, sens dubte, una de les imatges del dia, l'últim dia de classe, les escoles d'arreu de Catalunya, un curs, el que acaba avui, que ha estat marcat pels mals resultats de l'informe PISA, Anna Ruiz.
Aquest ha estat el curs del terratrèmol PISA. L'informe situava Catalunya molt per sota de la mitjana espanyola i la primera reacció del Departament d'Educació, atribuint a la sobrerepresentació de l'alumnat immigrant als dolents resultats, va provocar una forta resposta en contra de la comunitat educativa. El govern va respondre amb la convocatòria d'una cimera política el passat mes de desembre. Els grups parlamentaris van arribar a un acord de mínims. Aquest va ser la creació d'un grup d'experts per fer una llista de reformes pendents del sistema educatiu. Anna Simó, que s'ha estrenat aquest curs als comandaments d'educació, en substitució de Cambrai, ha normalitzat les relacions amb els sindicats dels mestres, però ha hagut de fer front al terratrèmol PISA i a l'incendi mòbils. Plataformes de pares i mares com ara Aixeca el Cap i Adolescència Sense Mòbils s'han fet presents en la conversa pública i han pressionat perquè Educació hagi regulat finalment el seu ús a classe. Estan prohibits a primària i només encenen a secundària per a usos educatius. I el curs vinent? Es continuaran desplegant els nous currículums de la LOMLOE, la nova llei educativa, i s'estrenarà la nova selectivitat, més competencial que les anteriors.
I les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya fan un balanç negatiu del curs.
I atribueixen els mals resultats acadèmics a una acumulació de circumstàncies polítiques i d'altres tipus que han coincidit els últims anys a Catalunya. La directora de la FAC, Lidón Gasull, ha admès avui a la xarxa que no han sabut revertir allò que no ha funcionat prou bé.
La valoració que fem, si és veritat que és negativa, però també esperançadora, pensant que la situació es pot revertir. Aquest curs escolar ha estat la conseqüència de molts cursos escolars amb molta inestabilitat en el sistema educatiu, fruit de molts vaivens també polítics, però també de les pressions que ha estat sofrint el sistema educatiu i que poder no hem estat capaces de revertir, no?
I recollim ara d'altres notícies que ens deixa la jornada. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort d'una persona que ha estat apunyalada durant una baralla aquesta matinada en un local d'oci a Calella de Mar.
La víctima és un jove de nacionalitat anglesa de 31 anys i una altra persona ha resultat ferida.
Ràdio Calella, Dolors Lleurí.
El noi estava de vacances aquí amb un grup d'amics. Ahir va anar al local on es va iniciar una baralla violenta per circumstàncies que no s'han fet públiques però que li acabaria costant la vida. Així ho ha confirmat l'alcalde Marbu, que també s'ha mostrat consternat pels fets.
Estic parlant d'una persona de nacionalitat anglesa que estava passant amb els seus amics uns dies aquí a Calella i que malauradament és la persona que ha perdut la vida. La baralla ha estat a la discoteca, estava a l'entrada de la discoteca, que és finalment on l'han atès el SEM, i finalment ha perdut la vida.
Es desconeix quantes persones es van veure implicades en la batussa, però el cas és que una altra també va resultar ferida, però de menys gravetat. Va ser atesa al lloc dels fets, a l'entrada de la discoteca, i posteriorment traslladada a l'Hospital Sant Jaume de Calella, on aquest matí ja ha rebut l'alta. L'alcalde de Calella ha condemnat públicament els fets, ha dit que són aïllats, el temps que ha enviat condol a la família i amics de la víctima. En paral·lel, s'han iniciat els tràmits per poder repatriar el cos.
Encara en crònica de successos, els Mossos han detingut una dona presumptament relacionada amb la mort violenta d'un home de 41 anys al Carràs.
I pel que fa al judici al presumpte violador d'Igualada, les acusacions i la fiscalia han coincidit a afirmar que l'acusat és l'autor dels fets, un cop escoltats els testimonis i les proves durant el judici que s'ha celebrat aquesta setmana a l'Audiència de Barcelona.
I que ha acabat avui, el contracte de la brossa s'ha entrat al ple municipal de Tarragona del mes de juny. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Les formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament han volgut mostrar el seu suport a la funcionària amb una declaració institucional que ha llegit el secretari general de la corporació, Joan Anton Font.
Manifestem, en defensa de la institució a la qual representem, la nostra repulsa més enèrgica cap a qualsevol presumpte cas d'espionatge passat, present o futur en la seu d'aquest Ajuntament.
La sessió també ha donat compliment a la resolució del Tribunal de Contractes amb l'exclusió de Paprec i demanar la documentació a Urbacer per seguir amb el procés administratiu. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, assegura que és un tema jurídic que s'ha d'executar.
Això és el que estem fent avui. Res més. Res més que complir una resolució en base a un informe jurídic de tots els alts funcionaris d'aquesta casa. I que jo confio en ells.
El comitè d'empresa del Servei de la Neteja ha estat present en un ple marcat pel contracte de la brossa.
10 minuts i les 3 i l'Hospital Universitari General de Catalunya ha posat en marxa un programa de cribatge entre persones molt fumadores o exfumadores per detectar de manera precoç el càncer de pulmó, Maite Polo.
Les persones candidates a aquesta cerca són les que han fumat un paquet diari durant 20 anys i també les exfumadores, que van tenir aquest ritme d'addicció en fa com a molt 15. Han de tenir entre 50 i 75 anys i poden demanar al pneumòleg o metge o metgessa de capçalera que els derivi. El programa s'adreça sobretot als habitants del Vallès Occidental. Irene Moya és oncòloga a l'Hospital General de Catalunya i coordinadora d'aquest projecte. Destaca que si no fos pels TACs que han fet aquest grup de pacients, difícilment haurien localitzat els tumors. Per això han a qui cregui que té el perfil, que es faci la prova.
Les possibilitats de curació són reals, la qual cosa pues, distingeix de la situació amb la qual ens trobem sovint a les consultes en què el càncer de pulmó malauradament s'ha diagnosticat en un estadi més avançat. Per tant, animaríem a totes aquelles persones fumadores o exfumadores importants a consultar-se un homòleg de confiança sobre la possibilitat de participar en el programa.
El de pulmó és el càncer que causa més mortalitat al món. A Catalunya, cada any se'n diagnostiquen uns 4.000, si sumem els de bronquis i els de tràquea. I 9 de cada 10 els pateixen persones que fumen.
I moment per la cultura. Us ho dèiem en titulars i per Mònica Batet, que ha guanyat el Premi Creixell de novel·la, el més antic de Catalunya, i que entrega a l'Ateneu barcelonès.
Ho ha fet amb l'obra Una història, és una pedra llança del riu. L'acte d'entrega del guardó es farà aquesta mateixa tarda a la seu de l'Ateneu.
Vuela esta canción.
I també en cultura, avui arrenca el festival Arran de Mar de Blanes.
Certament que servirà per donar el tret de sortida a l'oferta cultural estiuenca en aquest municipi de la Costa Brava. El primer concert el farà aquest vespre. Maite Martín, l'esteu escoltant.
Correcte, l'esteu escoltant de fons. Més detalls, Televisió de la Selva, Paula Fernández.
Blanes es prepara per acollir aquest vespre els primers concerts de música Blanes Festival Arran de Mar. Tots els artistes triats pels concerts són coneguts per la seva qualitat i originalitat, elements que es converteixen en el pilar del festival. Així ho comentava Marcel Pla, director del festival.
Tots són caps de cartell i el que hem volgut és aquí diversificar una mica els estils i que hi hagi estils per tothom. Hem volgut començar amb un cap de setmana, sí, molt trencador. Primer a la Maite Martín, que es ve a presentar, és la seva part més íntima. I el dissabte pues, canviem totalment de registre i ens anem amb l'Albert Pla.
El proper cap de setmana serà el torn per a dues dones amb nom propi, Helena Gadel i Maria del Mar Bonet, respectivament. I per últim, el recorregut musical finalitzarà el cap de setmana del 5 i 6 de juliol amb el grup Blau Mut divendres i Les Migues dissabte.
7 minuts i les 3, i de la cultura als esports. I amb els esports, un dia més, el nostre company Roger Sánchez. Roger, bon dia.
Bon dia. El Barça ha fet oficial fa menys d'una hora l'arribada de Pere Romeu com a nou entrenador del primer equip femení. Romeu, fins ara integrat al cos tècnic de Jonathan Giraldez, serà el successor de l'entrenador gallec, que ha marxat a la Lliga Nord-Americana. El nou tècnic té clar el missatge que vol traslladar a l'afició.
Doncs que segueixi confiant en nosaltres, perquè estic convençut que nosaltres treballarem moltíssim el dia a dia, molt, treballarem moltíssim, per tornar a portar èxits a l'afició i al club.
Romeu signa contracte per a les properes dues temporades. Encara en futbol, la selecció espanyola ja és als vuitens de final de l'Eurocopa masculina com a primer de grup després de guanyar ahir a Itàlia 1-0. El seleccionador Luis de la Fuente demana tenir el cap fred davant les bones sensacions en els dos primers partits.
Todavía no se ha hecho nada. Es un resultado muy importante, que te abre unas puertas y unas perspectivas muy maravillosas, pero el fútbol mañana te pega y te vuelve a tirar al suelo de nuevo. Así que desde la prudencia, la humildad, el respeto, pues todo se entiende mucho mejor. Y no vamos a perder la cabeza ni por los halagos, ni lo perdimos cuando se decían otras cosas que no eran tan buenas.
Espanya, ja amb la primera plaça a la butxaca, tancarà la fase de grups dilluns contra Albània. Avui es juguen 3 partits, a les 3 d'aquí uns minuts, Eslovàquia, Ucraïna, i després ve el torn del grup D, a les 6, Polònia, Àustria, i a les 9, el gran partit del dia, el duel entre els Països Baixos i França. Un cap de setmana futbolístic que serà decisiu per a 4 equips de casa nostra que busquen ascensos. L'Espanyol juga diumenge a casa contra l'Oviedo per tornar a primera divisió. Si guanya, pujarà a la màxima categoria, i també si guanyen, pujaran, en aquest cas a segona, el Nàstic, que rep demà el Màlaga al nou estadi, i el Barça Atlètic, que juga diumenge al camp del Còrdoba. Després d'empatar el Johan Cruyff, el filial blaugrana voldrà tornar a segona si guanya 6 anys després. El golejador blaugrana Pau Víctor confia en les possibilitats de l'equip.
Anirem a morir, hem de sortir des del minut 1 pues, amb la intenció d'anar pel partit, a guanyar-lo. Al final estem a un partit de cendre, a un gol, com aquell que diu, de pujar, i ho hem d'aconseguir sí o sí.
Ja la parlem aquí lliga aquest vespre a les 9. Noia i Barça juguen el tercer partit de la final. Amb una victòria, els blaugranes serien campions per 34a vegada de la Lliga. Reeditarien el títol contra un Noia que, si guanya, forçaria el quart partit. Pere Bàries és l'entrenador del Noia Freixenet.
El Barça és sempre aquí a Espanya és el favorit número 1 per aconseguir tots els títols, però sí, cert que per nosaltres ens ho plantegem un partit que com una final. Per tant, a 50 minuts crec que som capaços de guanyar-lo. Soc optimista de mena i de veritat que estic molt convençut que hi haurà quart partit.
Si guanya el Noia, el quart partit seria diumenge. I el Barça d'handbol ha anunciat el retorn després de la cessió del lateral esquerre Juan Palomino, que ha jugat els dos últims cursos al Logroño, també de la màxima categoria. Palomino s'incorpora al primer equip per a la nova temporada i es veu més preparat després de l'experiència a La Rioja.
Mucho más maduro. Al final he pasado años fuera, creo que en un buen nivel y compitiendo en Asobal, adaptándome un poco. Entonces, jugador mucho más maduro, bueno, que ha mejorado un poco también, no mucho, pero físicamente un poco. Y eso, en general, un poquito mejor que cuando me fui.
I tanquem amb bàsquet. Dos equips catalans que han anunciat baixes. Al Barça marxa Nikola Kalinic, a la penya deixen de jugar amb els verdinegres Tyler Cook, Shannon Evans i Andrew Andrews.
Gràcies, Roger. Per últim, els esports. Una mica més de 3 minuts. Arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà. Serà amb l'equip del cap de setmana. Nosaltres tornarem dimarts, que dilluns és Sant Joan. Fins aleshores, que tingueu una molt bona jornada, un excel·lent cap de setmana llarg, si el teniu, i que passeu una gran revetlla.
La xarxa de comunicació. Up, here's the story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen, to listen, to listen, to listen. I'm blue, I've been deed, I've been dying, 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 I've been deed, I've been dying. Notícies en xarxa.